Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquests dies són diversos els pobles que viuen o han viscut la seva festa major d'hivern. A Moja, els actes principals s'han fet aquest dissabte i diumenge, en un any marcat per la protesta dels diables pel sistema d'atorgament de subvencions municipals. Des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara seguia dissabte al vespre la concentració de protesta i recollia valoracions de la colla i del mateix alcalde. També enregistrava entrevistes aquest diumenge sobre la Cercavila i de balanç de la festa amb la Comissió de Festes de Moja. Tot seguit escoltem aquest recull de converses, començant amb la concentració de protesta que convocaven els Diables de Moja.
Aquest ha estat un cap de setmana fred de festes d'hivern de Moja en honor a Sant Macari. Una de les activitats habituals que s'incorporaven dins de la programació dels actes era el correfoc dels Diables de Moja. Aquest any no hi ha hagut correfoc, ho han explicat els Diables, i en el moment que més o menys marcava l'inici del correfoc el dissabte al vespre, doncs han fet una concentració de protesta. Parlem amb Daniel Pola, que és el secretari dels Diables. Sí. Què tal? Molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Tot just quan ha finalitzat aquesta concentració, la lectura del manifest, conversem amb aquest integrant d'una colla dels Diables. Que us queixeu, sobretot, heu explicat, pel sistema,
sí, pel sistema de subvencions. De subvenció.
Per què?
Correcte. Un sistema que és totalment injust. No pot ser que les colles dels Diables, ja no parlem només de la nostra colla, sinó parlem també de les colles de la població, de lo que es demana, ho explicaré d'una altra manera. No pot ser que les festes majors les estem pagant la meitat de la nostra butxaca.
Perquè és el sistema de concurrència competitiva.
Concurrència competitiva. Aquest sistema es presenta en unes bases, fas una subvenció i a partir d'aquí tècnics municipals decideixen si et donen el 50% del que demanen. En el nostre cas, aquest any anterior, en comptes del 50% per la lectura que van fer els tècnics d'aquestes bases, ens van donar només el 30%. La resta es va tindre que posar de la butxaca de components dels Diables.
Perquè ens podem fer la idea. Vosaltres demaneu 50, però heu de justificar 100, i al final us van otorgar 30.
Sí, més o menys és una cosa així. És una cosa així.
I sempre havia estat així?
Pel que a mi em consta, des de fa una sèrie d'anys havia estat així. Sé que antigament, o en altres municipis, com a mínim festes majors d'això, era una subvenció directa, que és el que buscàvem nosaltres, com a mínim, per les festes majors.
I això en termes de quantitat econòmica que heu rebut, quina quantitat ha estat i què ha suposat de minva respecte a la subvenció anterior?
Nosaltres, aquest any passat, és que no et voldria enganyar amb els números perquè no els tinc aquí. No sé si vam rebre entre 6.000 i 7.000 euros, quan només en pirotècnia ja estem sobre els 8.000 que es gasten les dues festes majors.
Uh-huh. I el que demaneu no és només una quantitat, sinó un canvi al sistema de subvencions.
Correcte, sobretot per
les... s'atorguen les bases.
Sí, sobretot es demanava una subvenció directa, ja que som entitat organitzadora de festa major, com a mínim per les festes majors, que s'englobés el que es gasta de despeses en pirotècnia, en ambulància, directament, i l'altra cosa, una modificació a les bases de la concurrència competitiva, que fos equitatiu per tothom i amb uns terminis de pagament reals. Pensa que aquest any passat, es va cobrar la subvenció a 15 dies vista de la realització de la festa major. O sigui, no et dona temps a comprar coses i a fer els avançaments que estem obligats.
Vosaltres avançant.
De la nostra butxaca, sí. Hi va haver components de la colla que van haver de posar 2 i 3.000 euros per tal de poder fer els actes previstos.
Sempre s'ha significat la Colla dels Diables com una de les agrupacions de cultura popular a Olèrdola més dinàmiques, més actives. Heu arriscat avui fent això perquè amb el fred que fa, déu-n'hi-do, encara la presència de la colla
i d'alguns... gent que ens ha sorprès veïns i veïnes, els veïns que han vingut.
Una vuitantena de persones?
Sí, més o menys. Ens ha sorprès la gent que havíem. Nosaltres també vam fer una crida a les demés entitats del poble que ens trobem amb la mateixa situació.
Hem vist algunes integrants del grup de Carnaval, també hem vist la presència d'algun membre d'entitat d'urbanitzacions,
de Can Trabal. La comissió de festes, també, algun de Can Trabal, sí, sí.
Per tant, després d'aquest acte de protesta, que ha comptat també amb la presència, que això sí que hem de dir, del mateix alcalde.
Del mateix alcalde.
Què n'espereu de l'Ajuntament?
Una resposta per part seva i que se solucioni definitivament aquest deute que tenen amb el poble, bàsicament.
El que sí que hem d'explicar que aquest diumenge sí que s'ha convocat de la Cercavila amb la presència dels Diables Ferits.
Correcte, sí, sí. Hem volgut separar la canalla dels problemes dels adults.
Tot i així sí que hem vist un ambient molt festiu, malgrat el fred, doncs com a colla sí que heu desplegat dues pancartes i en lloc de coets portàveu globus.
Clar, no hi ha diners per pirotècnia, hem cregut, seria una forma molt divertida de fer una protesta.
Més enllà de l'activitat que desplegueu per les festes, sí que, per exemple, en el calendari festiu sí que organitzeu les pròpies activitats, com per exemple un bingo, que també permet recollir forces diners, no?
Correcte, correcte. Aquestes activitats, com el bingo i d'altres que organitzem, com la tibarada, aporten diners. Però pensa que actualment s'han de pagar unes assegurances que paga la colla i s'han de pagar una sèrie de despeses que paga la colla. Bàsicament, aquestes activitats són per sufragar aquestes despeses que té fixes la colla sempre.
Per tant, doncs, amb la voluntat de que això pugui canviar, que
correcte,
hi hagi la reacció per part del govern municipal.
Sí, sí, que hi hagi reacció i, com a mínim, les dues activitats principals, que és la de Festa Major Sant Macari i Festa Major d'estiu, quedin cobertes per part de l'Ajuntament.
Amb una subvenció directa.
Ah, exacte.
I no pas,
exacte,
que passi pel,
no
sistema,
pas
de,
que passi pel sistema de concurrència competitiva.
Competitiva, com ha estat aquests darrers anys.
Aquests darrers anys, correcte,
no?
Sí, sí.
De 7, 8 anys
enrere. O 8 anys enrere, tranquil. Tranquil·lament.
El que comentava abans, no? Malgrat el fet, una bona resposta de la colla. La colla cohesionada, això sí.
La
no?
colla està molt cohesionada i té les idees molt clares. I ha arribat un moment que, bueno, que més no podem fer. Ja, és més, es van canviar un dels articles perquè la mateixa gent de la colla no pugui fer aportacions per sufragar aquestes coses.
També moltes gràcies per atendre'ns. Ho anirem seguint i que vagi tot molt bé fins la propera. El que queda clar és que
perfecte,
també, per deixar-ne constància, és una acció que feu, la de la protesta, que vau decidir en assemblea el desembre.
Es va decidir en assemblea el desembre i es va decidir pues, fer una cosa lúdico-festiva que la gent ho pogués entendre una mica.
Es queda clar, Daniel, moltes gràcies, secretari del grup dels Diables, de la colla dels Diables de Boja, i que vagi molt bé.
Ai, moltes gràcies.
I ara un fet que entenem que potser no és inèdit, però sí que crida l'atenció, curiós, perquè la protesta que convocaven els Diables era contra un model de subvencions que gestiona, en aquest cas, un govern municipal. Doncs en aquesta concentració de protesta hi havia representants del govern municipal, dos regidors, en aquest cas, un dels regidors és el propi alcalde, en Jordi Álvarez, a qui entrevistem ara mateix quan ha finalitzat aquesta concentració. Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Què li ha semblat?
Bueno, jo ja els hi vaig dir, tot això ja m'ho van comentar, que tenien la intenció de sortir. Jo els recolzo perquè també la voluntat de l'equip de govern és trobar una solució, perquè al final el que passa moltes vegades, i no només amb els Diables, en totes les entitats, siguin de cultura, esports o totes han d'acabar ficant diners, és primer per avançat. I això doncs, és evident que quan són una colla que fan les coses pel municipi de manera altruista, a sobre hagin de ficar diners i esperar quan cobrin les subvencions s'ho puguin compensar entre ells, doncs no. Jo ho entenc, perquè jo també he estat en colles i era una de les coses que volien canviar quan nosaltres entréssim a govern. I estem treballant per fer-ho. I a més ens hem reunit diverses vegades, però com que de vegades diuen que es parla molt i no s'actua, però sempre ho hem dit, que l'administració és lenta i estem treballant.
I estem treballant vol dir que es pot canviar, per tant, ara feia esment aquesta dificultat dels terminis de pagament d'una subvenció, és a dir, perquè estem parlant que un cop concedit la subvenció arriba tard a ingressar-se a la pròpia colla que ha obtingut aquesta subvenció.
Bueno, una de les coses que hem estat ja indagant després de que ens van dir que doncs, volíem fer aquesta manifestació, no? Pacífica, que s'ha vist que és pacífica i per tant, els honro molt. Ja han fet indagacions amb altres grups polítics d'altres pobles, a veure com ho fan ells, i casualment doncs, ja ens hem assabentat que es pot provocar una bestreta a l'inici d'any. Això ha d'estar redactat quan es faci les bases i d'aquesta manera es podria començar a avançar que no hagin de treure. Clar, aquestes coses les anem descobrint a mesura que hi ha pues això, no? Pues una reivindicació amb la qual ho estan patint totes les entitats.
Aquest és un dels centres de la queixa, quan es paga, i l'altre és el propi model de concurrència competitiva. Els diables ara ho explicaven, en la lectura del manifest també ho expliciten, que aquest model de concurrència competitiva els hi perjudica com a colla. Han de justificar 100 per cobrar la meitat, però després estan sotmesos a una puntuació que potser no garanteix ni aquesta meitat.
Bueno, és el que és la llei de la concurrència competitiva. Aquí també passa que des de govern, quan decidim ficar una part pressupostària destinada a això, mai sabem també els grups o entitats que es presentaran. Aquest any, enguany, en tenim constància que es presentaran de 3 més. Què vol dir? Que si parlem d'aquest pastís de diners, s'ha de repartir també.
Els mateixos diners. Clar, repartir per més entitats.
Clar, llavors vol dir que a l'hora de la puntuació sí que és cert que potser hi ha entitats que no opten els mateixos punts per lo que sigui, no? Perquè no tenen mitjans d'assistir a segons quines festes. I això és una de les coses que també els entenem i hem de mirar de trobar una solució perquè almenys pugui repartir-se d'una manera justa.
També reclamen el model que s'està aplicant algunes subvencions de subvenció directa en el cas d'alguna festa. Ells entenen que algunes activitats com sortir per la festa major d'hivern o la d'estiu, caldria que l'Ajuntament la subvencioni 100%. Suposo que aquesta petició l'ha traslladat la colla a l'Ajuntament.
Bueno, aquesta es va parlar, de fet, el que els hi vam dir quan parlem, per exemple, cremar coets, no? Sí. Aquí es troben que la justificació podria anar millor, per exemple, amb una comissió de festes. D'aquí una de les reunions que vam mantenir amb les dues colles que són les que més afectades estaven, que són Diables de Sant Pere i els Diables de Moja, ens vam reunir també amb les comissions de festa, per exemple, les de Moja i de Sant Pere, a veure si podríem, doncs això, no?, fer aquest canvi i que fos la mateixa entitat de la comissió que després els hi comprés els coets, amb la qual cosa justificarien el 100%, perquè aquí sí que ho podríem fer. Se'ls hi va exposar, però tornem a estar amb les mateixes. Això s'han de canviar les bases quan toquin. Quan vam fer aquesta reunió al desembre ja no hi érem a temps, perquè ja estaven redactades, ja estaven fetes. Llavors, bueno, se'ls va dir, com pot ser que a 5 o 6 mesos abans de la festa major, doncs, bueno, perquè la llei no ens ho permet. I simplement és això el que els hi preocupa i ens preocupa a nosaltres, també.
Sí, dels del Diables també han volgut atribuir-se en part doncs, al ser portaveus de tot un malestar de les entitats. De fet, avui aquí, en aquesta 80ena persones assistents a aquesta concentració, aquest fred intens que presideix aquest dissabte al vespre, hi havia persones d'altres entitats, d'altres punts del municipi. Hem vist l'altra colla de Diables de Sant Pere Molanta, de Can Trabal, de la Comissió de Festes, del grup de Carnaval de Moja. Ho veu així també l'Ajuntament, que més enllà del que expressen els Diables, també les altres entitats o part de les altres entitats també sintonitzen, coincideixen aquests plantejaments crítics amb el sistema d'atorgament de subvencions de l'Ajuntament d'Olèrdola?
Bueno, com bé dic, és normal que estiguin amb aquest neguit, no? Al final són que treballen de manera altruista per mantenir la cultura del nostre poble. Llavors, és cert que hem de lluitar perquè els hi fiquem fàcil. L'altra cosa és que hi hagi prou diners per el que volen, perquè de vegades, si diuen volem 10, potser no en podem donar 10, n'hem de donar 6, però treballarem perquè almenys la cultura no es perdi degut a aquest problema econòmic, que és el que sempre belluga tota aquesta problemàtica.
Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns, especialment avui, quan potser no és massa agradable doncs, explicar, o com a mínim no ha estat per per fer front a situacions que a vegades són del tot positives, sinó que ha volgut també estar present aquí en aquesta protesta.
Bueno, penso que s'ha de donar la cara i ser responsable amb el lloc que ocupo, no? I tant que em preocupa aquesta situació molt, per això hi treballarem i mirarem de trobar una solució perquè això continuï sent una festa com ha de ser, no reivindicativa, sinó d'esbauxa, de festa, no reivindicació.
Gràcies per atendre's i que vagi molt bé. Una de les activitats centrals que marquen també la identitat d'aquesta festa major d'hivern de Moja en honor a Sant Macari és la cercavila. I per saber com està anant, recollim alguna valoració, en aquest cas, de l'Anna Parellada, que és membre de l'agrupació de balls populars infantils de Moja. Què tal, Anna?
Hola, bon dia.
Tot just quan estem enmig d'aquesta cercavila. L'ambient és d'hivern, fa fred.
Fa fred, però bueno, trobo que recuperar una mica, fer una mica de cercavila en lloc de fer un ball estàtic, fa que la festa sigui més lluïda. Tot i que sigui hivern, crec que fer una mica de recorregut pel poble fa que sigui més ric.
I com ho esteu veient?
Home, doncs a veure, no hi ha tanta gent com a la festa d'estiu, però home, però molt bé, els nens estan encantats de ballar. Vull dir, al final, quan formes part d'una entitat, el que vols és ballar, i això fa que encara tinguin més ganes de formar part dels balls populars de Moja.
Potser un bon termòmetre, iniciatives com aquesta cercavila, per veure l'estat de cadascuna de les agrupacions. Hi ha algunes que hi ha més presència que d'altres.
Sí, a veure, jo crec que també és una mica cíclic. Sí. Clar, el Ball de Cavallets, aquesta festa major d'estiu passada, clar, va perdre el nucli central i d'aquí va sortir el nou Ball de Gitanes, que és el que ara passava just per aquí davant. I clar, el Ball de Cavallets ha quedat una mica més coix, però també ha sigut l'oportunitat perquè una nova fornada de nens petits també entri. El Ball de Capgrossos també trobo que l'any va passar per aquesta situació i ara està bastant bé.
14? Vull dir
que, sí, 14. Vull dir que jo crec que en general la situació dels balls és bastant bona, és bastant bona.
Sense diables grans, però sí amb els diables petits.
Sí, els diables petits, bueno, no formen part dels balls populars, sí. Però, bueno, molt contents de que aquesta... És com una cercavila infantil, no? Sí. Déu-n'hi-do, vull dir, hi ha molts, molts nens.
Amb agrupacions de Moja, però de la resta del municipi no n'hi ha presència.
No, avui, no sé, la festa d'hivern és com molt, molt d'aquí, de Moja, però bueno, que Déu-n'hi-do la de nens que arriben a sortir a ballar, no?
Explica'ns, aprofitem la vinentesa perquè ens puguis situar què és el que feu habitualment, un cop passades, per exemple, aquesta festa d'hivern des de l'agrupació de balls populars, en què esteu preparant, què és el que teniu entre mans, feu algun projecte?
A veure, les nostres sortides principals és estiu, la festa de Sant Macari, després fem la del Most, i bueno, alguna... Mira, aquest any ens van invitar cap a Mediona i vam fer una sortida als balls populars, que va ser una oportunitat, i a partir d'aquí ja hem dit que probablement repetirem.
Farem més sortides,
sí. Sí, sí. No només ens quedarem al municipi. Intentarem lluitar per això.
I aquest diumenge, molt bona cercavila, no?
Home,
tenint en compte les circumstàncies.
Sí, també, fa fred, però un èxit. Un èxit.
I els infants contentíssims, motivats.
Sí. Ja, bueno, ja ho has vist, estan motivadíssims. I jo crec que això, que fer cercaviles i no fer balls estàtics, fa que aquest cuc de, no, aquest cuquet dels balls populars estigui allà i tinguin més ganes de participar.
Moltes gràcies per aquesta valoració i enhorabona per la feina que feu.
No, gràcies a les famílies, que al final tot això sense les famílies no seria possible. I a les monitores, que venen aquí bueno, per participar-hi gratuïtament, i sense elles tampoc tiraríem endavant això.
Moltes gràcies per atendre, sí, que vagi molt bé.
Gràcies.
I d'aquesta festa major d'hivern de Moja, en honor a Sant Macari, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, en volem fer una visió de conjunt, un balanç, i a través d'una de les persones que forma part de la comissió de festes, l'Eloi Ferrer. Eloi, què tal? Molt bon vespre.
Bona nit.
Enregistrem aquesta conversa just quan ha finalitzat el darrer dels actes. Ara, quina impressió teniu des de la comissió? Com ha anat aquesta festa major d'hivern?
Doncs la veritat és que estem bastant sorpresos. Hem volgut fer alguns actes diferents i tots han funcionat. Perquè és difícil, no?, la festa major d'hivern, tot i que el clima no ha acompanyat, les coses que hem fet han funcionat força bé i estem molt contents.
Algunes coses noves, com per exemple, o aprofundir en alguna experiència que hi havia hagut, com un concurs de paelles, que ha estat un èxit, no?
Sí, feia molts anys que no ho fèiem, i aquest any ens hem tornat a aventurar perquè molta gent també ens ho demanava. I la veritat és que s'ha apuntat molta gent, 7 grups que han portat la seva pròpia paella i hem fet un bon dinar de germanor.
Aquí al local nou. Abans ens hem de remuntar al cap de setmana anterior, el primer acte va ser al teatre, dins de la roda de teatre del Penedès, sempre és una aposta assegurada, no? Sempre hi ha públic que segueix al teatre.
Sí, 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 la roda porta uns anys, no?, fent obres de teatre aquí i té el seu públic. Uh-huh. Llavors ve gent tant d'aquí com de fora, i uh-huh. Molt bé.
I el dissabte propostes com el del el ball i abans a Monte Carlo la proposta pels xics.
Sí. Sí, sí, hem apostat per una fórmula del mateix grup musical, que tenia un format infantil i format d'adult, i sí que aquesta banda ja és ben anomenada per aquí, i sabíem que si els portàvem era èxit segur, i així va ser.
Uh-huh. També doncs, amb el sopar de Carmanyola previ, que també era una experiència que assajava en aquesta festa major d'hivern.
Sí, al final és això. És molt difícil portar la gent cap als actes, a l'hivern, que fa fred, però volíem acompanyar-ho com amb actes previs, perquè encara la gent s'animés més, com va ser en aquest cas el sopar de Carmanyola.
De la Cercavila ja n'hem fet alguna pinzellada. Des de la Comissió de Festes, sensacions positives?
Sí, perquè ja feia uns anys que fèiem només un ball de peu, o sigui, sí, a la sala local, i després d'uns quants anys tornem al format de Cercavila, que ja ho vam provar a la Festa del Most, i hem tingut molta sort perquè portàvem molts dies de pluja i justament avui he sortit el sol, tot i que feia bastant fred, però la sensació és que la gent estava molt contenta.
Uh-huh. Hem comentat doncs, l'èxit del concurs de paelles, que ha suposat doncs, que entre una cosa i l'altra, entre els grups que acompanyaven i la gent que s'ha pogut afegir, un centenar de persones han pogut menjar paella aquí.
Sí, sí, totalment, i la veritat és que estaven les paelles totes espectaculars.
I per acabar la tarda, un espectacle espectacular.
Sí, sabem que el diumenge a la tarda també fa mandra venir, però volíem apostar per alguna cosa diferent i vam trobar un format de circ contemporani que la gent, la veritat, és allò que no espera res, però la gent ha sortit molt sorpresa, i a més també volíem aportar una mica un granet de sorra a la Marató i així ho hem fet amb aquest espectacle.
Un espectacle per tots els públics que ha deixat això, molt bon regust de boca. I ara què? Què esteu preparant des de la comissió?
Ara, pròximament, junt amb el Carnaval, el grup de Carnaval de Moges, sempre cada any organitzem un previ, que és el sí? Carnaval infantil, i llavors farem una mica de festeta.
O serà el cap de setmana del 22-23 de febrer, no?
Sí, més o menys, encara no estem segurs, però és sobre aquestes dates.
Ho anirem seguint. Eloi Ferrer, membre de la Comissió de Festes, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina que heu fet en aquesta festa major d'hivern de Moja i que vagi molt bé. Fins la propera.
Sí, moltes gràcies a vosaltres i a tota la gent del poble.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Quan són 11:15 del matí us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal al Penedès en xarxa i comencem per comentar-vos que un ciclista va morir en un xoc amb un cotxe a Subirats. Un ciclista ha mort aquest diumenge al matí després de col·lidir amb un turisme a Subirats a l'Alt Penedès. El sinistre va tenir lloc després de 7:45 del matí d'aquest diumenge al punt quilomètric 4,8 de la carretera C243A entre Sant Sadurní i Vilafranca. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Servei d'Emergències Mèdiques. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. Hores més tard, els Mossos van detenir un jove de 19 anys com a presumpte autor del sinistre, que va donar positiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. Es tracta de la tercera víctima mortal en una carretera interurbana aquest any a Catalunya. I d'altra banda, els MBC Cinemes retiren la demanda de 10 milions contra l'Ajuntament de Calafell. El conflicte pel canvi urbanístic continua, ja que la propietat manté que els cinemes no són rendibles i no renuncia a la via legal. La propietat dels MCB Cinemes de Calafell ha retirat doncs aquesta demanda de responsabilitat patrimonial de 10 milions d'euros que havia presentat contra l'Ajuntament pel canvi de qualificació urbanística de la zona on es troben les sales. El consistori considera que aquesta retirada avala la seva actuació, que tenia com a objectiu evitar la instal·lació d'un gran supermercat i preservar l'ús cultural dels cinemes. Segons l'Ajuntament, el canvi de clau urbanística es va fer pensant en l'interès públic. Tot i això, el propietari dels multicinemes, Joan Montserrat, assegura que la retirada de la demanda respon a un canvi d'estratègia dels seus advocats i que el conflicte continua obert. Montserrat manté que des de la pandèmia els cinemes han deixat de ser rendibles i que l'oferta d'una empresa d'alimentació era l'única viable. Finalment, el propietari ha reiterat que si l'Ajuntament vol que els cinemes continuïn funcionant, hauria de comprar l'equipament per evitar que les pèrdues econòmiques recaiguessin sobre ell. I d'altra banda, les deixalleries de Vilafranca registren 39.000 entrades durant el 2025. Segons l'Ajuntament, durant aquest any passat hi ha hagut més de 39.000 entrades a la deixalleria i deixalleria mòbil. D'aquestes, 30.000 són entrades fetes per particulars i la resta són aportacions de comerços i petits industrials. D'entre els particulars que han fet ús del servei de deixalleria, 1.449 usuaris han registrat més de 5 usos al llarg del 2025, fet que els permetrà gaudir de la bonificació corresponent. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament de Vilafranca referma el seu compromís amb la prevenció dels residus, l'economia circular i el reconeixement de les bones pràctiques ambientals a la ciutadania. I d'altra banda també hem d'explicar-vos que hi ha la presentació del llibre L'art de ser humans de David Bueno, Els monjos, la 42a mostra artística de Sant Raimon de Penyafort que se celebra fins al dia 31 d'aquest mes de gener a la Casa de Cultura Mascatarro, acollirà aquest dijous a les 7 de la tarda la presentació del llibre L'art de ser humans a càrrec del seu autor, en David Bueno. L'obra guanyadora del Premi Josep Pla 2025 connecta la ciència amb l'humanisme i es convida a descobrir l'homo artisticus que tots portem dins i a utilitzar la creativitat i el pensament crític per construir una societat més rica, plena i lliure. Amb exemples vius i una àmplia base científica, l'autor demostra que el cervell processa, interpreta i s'enriqueix a través de l'art i ensenya com podem aprofitar aquestes connexions per transformar l'educació i la nostra manera de viure.
Penedès en xarxa. Passen 4 minuts tocats de 11:15. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. On és la vida que
se'ns va prometre? Els protagonistes d'aquesta nova conversa amb l'Incavi són els vins de finca qualificada que acaben de sumar 5 vins de 2 cellers. També sumem aquests espais radiofònics, aquestes trobades mensuals, la nova cap de comunicació de l'Incavi, la Marta Carbó. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Marta, avui parlem de vins de finca qualificada, dels vins top a casa nostra.
Correcte, sí. Els vins de finca qualificada són el màxim reconeixement de qualitat que pot obtenir un vi a Catalunya. Actualment comptem amb 23 vins de finca qualificada de 6 denominacions d'origen. Són uns vins d'insígnia que són la prova que l'excel·lència és la millor manera de garantir la continuïtat i el desenvolupament de l'activitat en el món rural. Com has dit, aquest desembre es van sumar 5 nous vins de finca a la nostra família de vins de finca qualificada, concretament 4 del celler Can Bas Domini Vinícola, de la DO Penedès, i un del celler Coll Baix, de la DO Pla de Bages.
Per explicar bé aquesta nova aventura a la qual se sumen aquests dos cellers i que entengueu què representa assolir aquesta distinció top a casa nostra, com dèiem, ens acompanyen d'una banda una veu ja coneguda dels oients del magazín, és Joan Elorduy, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'INCAVI. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia de nou.
També ens acompanya la Bet Palaí, enòloga de Can Bas Domini Vinícola. Benvinguda.
Hola, bon dia.
I felicitats.
Moltes gràcies.
I d'aquí una estoneta sumarem el Josep Maria Claret, responsable del celler Coll Baix, de la Dió Pla de Bages, que és l'altre celler que se suma a la família de vins de finca qualificada. Joan, per arrencar i per situar els oients, exactament què diferencia un vi de finca qualificada de la resta de vins amb denominació d'origen de casa nostra?
Bé, els vins de finca qualificada són un reflex, un reconeixement realment d'una particularitat, d'una singularitat, d'un terroir que s'expressa d'una manera molt específica, molt singular, en el vi que s'acaba portant a mercat. Per tant, és aquest reconeixement de que aquest territori, aquell territori determinat, presenta unes característiques singulars i diferenciades.
Parlem de finques, de parcel·les, sobretot?
Parlem de parcel·les, parlem de vinyes i parlem de sistemes de conreu i de treball. Un conjunt complet de sol, planta i treball, el treball de les persones.
Com dèiem, és la màxima distinció que atorga el govern de Catalunya, per tant, és un reconeixement exigent. Quins criteris s'han de complir per assolir, per rebre aquesta distinció de vi de finca qualificada?
Aquesta figura està recollida a la Llei 2/2020 de la Vitivinicultura de Catalunya i demana, per un costat, la justificació o l'explicació d'aquesta singularitat de terroir, la manera de conrear, l'edat de plantació de les vinyes, que ha de superar un determinat mínim, els rendiments que s'obtenen d'aquestes parcel·les, que també tenen unes restriccions més grans que les que fixa la denominació d'origen allà on està implantada aquesta finca.
Per tant, són més baixos.
Són més baixos, rendiments més baixos, també rendiments d'extracció en premsa més baixos. Fins, per l'altre costat, com es comporten al mercat, quin reconeixement tenen al mercat. Un determinat nivell de preus, un determinat reconeixement en base a premis o crítiques internacionals, etc.
Per tant, és complexa, eh? Intervenen molts factors, no només vinícoles o vitícoles.
És un reconeixement complet, perquè no només estem parlant d'un origen, que sí, que fonamentalment és un origen, un territori, com repeteixo, sinó també de que el mercat hagi reconegut tota aquesta feina prèviament a que se'ls otorgui la condició de vi de finca qualificada.
Què vol posar en valor l'INCAVI amb aquesta figura, que és relativament recent?
Bé, la idea és donar a conèixer que els diversos territoris de Catalunya produeixen vins de, primer, d'altíssima qualitat. Això és redundant, perquè el mercat ja ho està reconeixent com a tal, però, a banda, tenim elements molt singulars que donen valor a un territori. No estem parlant de marques, no estem parlant de temes de màrqueting, sinó que estem parlant de terroir, de reconeixement sobre el territori.
I Catalunya ha estat pionera amb aquesta iniciativa, amb aquesta distinció a casa,
bé,
l'Estat?
Catalunya té un reconeixement específic, determinat. A la resta de l'Estat es va crear, a posteriori de la figura que es crea a Catalunya, el que es diuen los vinos de pago, amb determinades diferències que crec que, bueno, ens diferencien de les dues figures, i una de les principals és que els vins de finca qualificada resten dins de la DO a la que pertanyen. No li fem un forat a la DO, sinó que realment estem posant un plus, un complement a la denominació d'origen, posant el vi de finca qualificada o otorgant aquesta característica.
I els vinos de pago van per lliure, doncs?
Ara em fas parlar una mica de memòria, però jo crec que els vinos de pago extreuen aquest territori de lo que és la denominació d'origen a la que pertanyen i porten tot un seguiment i tota una traçabilitat separada de la DO de la que provenien.
Tornem a Catalunya. El desembre passat es van reconèixer 5 vins nous d'aquests dos cellers que avui ens acompanyen. Què vol dir això del moment actual que viu el sector?
Bé, aquí a nivell comercial, a nivell de màrqueting no entraré, o de consum no entraré perquè s'escapa del meu àmbit de coneixement, però per nosaltres el que és important és que creiem que el sector, els viticultors, els cellers continuen apostant per fer una feina molt ben feta, de moltíssima qualitat, i per tant nosaltres bé, doncs encantats en continuar acompanyant aquesta feina.
Com a curiositat, són els cellers els que fan la proposta, que consideren que aquell vi pot mereixer aquesta distinció, o és l'Incavi? Com funciona?
El primer pas l'han de donar els cellers, l'han de donar el qui té aquella finca, qui té aquell terroir diferenciat. Són els primers que han de donar aquest pas. Sempre anem acompanyats del Consell Regulador de la Denominació d'Origen, allà on estan situats aquests vins, aquestes finques, i ens afegim també l'Incavi per entre els tres, celler, Consell Regulador i Incavi, anar tirant endavant, anar revisant la documentació, veient que realment es compleixen les condicions, i si tot el procés finalitza bé, doncs els acaba otorgant el reconeixement de vida finca qualificada.
És un procés llarg?
Això ho haurien de dir més...
Sí, la Bet Palaí des de Can Basque hi diu.
Ah, sí, és un procés llarg.
Sí.
Sí, 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 definitivament sí.
Com us dèiem, 4 d'aquests nous vins de finca qualificada des del desembre passat són del celler Can Bas Domini Vinícola, una gran propietat històrica Subirats, al Penedès, i la Bet Palaí ens acompanya, ella és l'enòloga. Què ha suposat per a vosaltres aquest quàdruple reconeixement simultani? Parlem de 5 vins, 4 són vostres.
Exacte, són 4 vins, són 5 parcel·les, microparcel·les de vinya, i per nosaltres ens omple d'orgull. De fet, la seva propietària, una de les seves propietàries és el Pere Ventura i Mireia Jové, però la Mireia Jové sempre va focalitzar el futur de Can Bas com a futurs vins de finca. I sempre hem treballat en aquesta direcció.
Què et sembla? Ens presentes els 4 protagonistes, sí, els 4 vins reconeguts, un a un, i les seves característiques?
Són 2 vins blancs i 2 vins negres. Un d'ells és la Creu, que és un 100% Sauvignon Blanc, que prové d'una parcel·la de Sauvignon Blanc de més de 30 anys de vida. És un monovarietal que ens reflexa realment la identitat pròpia de la varietat en la nostra regió, del Penedès. És un vi mediterrani, un vi amb molta ànima, amb profunditat, que ens transporta una mica aquests grans sencers que poden haver a França. Frescor delicada, toc de bota, molt discret però ben present, que la rodoneix. És un vi molt gastronòmic. Per altra banda, tenim la Romana. Aquí estem parlant d'un cupatge de Chardonnay amb Xarel·lo. I per mi és l'expressió de l'equilibri ben entès. És un vi mediterrani amb un punt d'ànima atlàntica que realment sorprèn. Aquesta combinació, no, del Chardonnay amb el Xarel·lo i una criança d'estil ancestral i tradicional, doncs li aporten complexitat i elegància sense perdre la identitat del territori. Si passem als negres, per un cantó tenim la Capella, que per mi és un vi que respira modernitat sense perdre la compostura. És un cupatge de Syrah amb Cabernet Sauvignon, i el Syrah és qui marca el ritme i l'elegància, i té una finor que s'imposa sense esforç. Té una criança amb bota, que poleix els tanins, i aporta una complexitat amable però en presència. I per últim hi tenim el vi de Montreal, 100% Cabernet Sauvignon. És un vi de tall clàssic, un cabernet amb caràcter, molt ben acompanyat per una fusta noble que s'integra amb molta elegància. Crec que els 4 vins són 100% gastronòmics, vins...
Com variden?
Bueno, això ja del maridatge crec que és algo molt, molt subjectiu.
Tu tampoc què hi posaries? Tu què hi posaries?
No sóc sommelier, però per mi la creu és un vi polivalent, tant el pots prendre a copes, acompanyant formatges, acompanyant un bon plat de peix. La romana sí que ja et demana alguna cosa més contundent, carns blanques, arrossos... La capella aquí hi ha potser alguns especiats, algunes carns, i el Montreal definitivament un bon guisat.
Ha canviat alguna cosa o canviarà alguna cosa en la manera de treballar a la vinya, al celler, un cop obtinguda aquesta qualificació tan recent? Parlem de fa un mes escàs.
La veritat és que no. La nostra manera de treballar tant la vinya com el celler és molt clara, és el màxim respecte cap a la terra, cap a les varietats i cap al paisatge que tenim, i això són els nostres preceptes i que seguirem treballant així.
En tot cas, més responsabilitat.
Exacte,
no pot ser.
Seguir treballant i seguir millorant, això sí.
Gràcies, Bet. Ara sumem una altra mirada, la de Coll Baix, Celler el Molí, un projecte molt arrelat al Bages, que ja tenia un reconeixement de vida finca qualificada per la referència singular blanc, i ara hi suma el singular negre. Al telèfon tenim el seu responsable, el Josep Maria Claret. Molt bon dia i felicitats.
Hola, molt bon dia.
Josep Maria, què representa per al vostre projecte sumar un nou vi de finca qualificada i doblar aquesta participació en aquesta família exclusiva?
La veritat és que és un orgull poder arribar a aquesta excel·lència. Al final és un reconeixement que el Baix és una terra de grans vins, no només blancs, sinó també negres, i que, bueno, que al final és un reconeixement a tota la història vitivinícola de la zona, des de fa molts anys.
Presenta'ns aquest singular negre.
El singular negre neix dels inicis del meu projecte vitivinícola. Jo vinc de tradició familiar, des del besavi que havien treballat la vinya, interrompudament, passant per l'àvia del meu pare, i jo de ben petit doncs, hi ha aquella afició per la vinya i aquella passió que va fer doncs, que en un moment determinat jo decidís continuar aquest vincle amb la terra i amb la vinya al Bages, i planto la primera vinya l'any 1990, i d'aquí anys després neix aquest gran vi, que és el singular negre. Llavors, en aquell moment res feia pensar que arribaríem a tenir aquest reconeixement després d'anys de treball i esforç, i al final, bueno, és el resultat de la bona feina, de que el Bages és una terra privilegiada i que al final, quan tot això s'ajunta, conflueix, acaba sumant i acaba donant aquests grans vins que dia d'avui podem disfrutar i podem gaudir.
El vostre vi neix en un entorn molt concret. Com es nota això en el resultat final?
Bé, al final, quan estem parlant de varietats internacionals com la Cabernet, que és una varietat que, bueno, que tot i que s'adapti molt bé a molts tipus de sòls i climes diferents, el Bages és una zona interior amb unes condicions d'insolació, de contrastos tèrmics, principalment entre el dia i la nit. De dia tenim molta calor, de nit ens baixa força la temperatura, i això fa doncs, que les maduracions siguin molt bones per a aquests grans vins, aquestes varietats que són de cicle llarg, que necessitem unes condicions molt bones perquè d'entrada doncs, hem de tenir unes maduracions molt equilibrades i unes maduracions que ens acabin donant aquesta qualitat de raïm per fer un vi com aquest.
Creus que el consumidor percep tots aquests valors que implica un vi de finca qualificada, aquesta distinció top?
Bé, fins al moment, en el moment que poses en valor tots aquests ingredients, tot aquest gran maridatge del paisatge, de la terra, de les varietats, de la forma de ser, la forma de treballar, la terra, la biodiversitat, tot això, quan ho expliques, tothom ho entén d'una forma conscient. Vull dir que al final els vins potser potser els hem d'explicar des d'aquesta vessant, no? Més de la terra, més de, del que acaba donant, el que acaba fent que tinguem aquests grans vins. Jo crec que sí, que el consumidor n'és conscient, però s'ha d'explicar, sí, i s'ha d'explicar molt bé, de què és el que tenim al davant, i per valorar hem de conèixer, i per conèixer hem d'explicar molt bé tot aquest ampli potencial que tenim a dintre d'una ampolla de vi.
Doncs et demanarem més explicacions, com li dèiem a la Bet Pala, i tu com proposes maridar aquest cabernet vostre, aquest singular negre?
El singular negre és un vi doncs, que moltes vegades sí que és un vi doncs, que podem maridar amb un bon plat de per exemple, de carns, d'estofats, de caça, perquè té un caràcter balsàmic molt, molt, molt important, doncs, que et connecta, que et transporta cap al bosc, cap a les herbes aromàtiques i cap a una mica al paisatge que tenim al Bages. Però sí que també és un vi doncs, de final d'àpat, de prendre el sol amb una copa després d'un bon àpat, doncs, marida molt bé amb tot el que són xocolates, cacaus, cafè, tabac. Al final és un vi que necessita el seu temps, que hem de dedicar-hi temps, que val la pena doncs, cada petit glob gaudir-ne al màxim perquè ens fa sentir bé i ens fa disfrutar.
Parlant del temps, coincideixes amb la Bet que el procés per aconseguir aquesta distinció es fa llarg?
Sí, ha sigut llarg perquè hi ha hagut una pausa, un punt d'espera, jo crec que les coses s'han de fer poc a poc i al final no, el temps al final no és tan important, simplement que al final qualsevol reconeixement necessita el seu temps.
Quin repte teniu ara per davant com a celler amb aquesta qualificació, amb aquests dos vins de finca qualificada?
El repte principalment és de continuar endavant, mantenint aquest alt nivell qualitatiu, d'aquests dos vins que han estat qualificats, sinó de tota la resta de vins que s'elaboren al celler, que al final segueixen una mica la mateixa trajectòria i que una mica expressen allò que fem, que és treballar bé la terra, les varietats, i posar-les en valor. Al final és continuar doncs, endavant i encara amb més força, no? Més convenciment.
Bet, et ressona el que diu el Josep Maria? Anaves a sentint?
Sí, totalment. No puc estar-hi més d'acord.
Més responsabilitat també, Josep Maria? La Bet deia que sí al final.
Sí, bueno, sí, clar, que hi ha una certa responsabilitat de continuar mantenint no només el celler, la qualitat dels vins que elaborem, sinó la TO Pla de Bages com a zona vitivinícola important, una TO molt interessant, que de vegades en parlem poc, però que té molt, molt de camí, i la veritat és que hem de sumar tots i al Bages estem molt contents perquè tenim una sèrie de vins de finca qualificada doncs, que ens posicionen a nivell territorial i a nivell de zona vitícola, no? Ens posen dins el mapa dels grans vins. Això és un orgull per tots.
I tant. És Josep Maria Claret, responsable del celler Coll Baix, celler El Molí de la DO Pla de Bages. Gràcies per acompanyar-nos i reiterem les felicitats.
Molt bé, molt, molt agraït, molt content. Gràcies a tots.
Adéu-siau.
Un plaer. Adéu.
Hem vist com són els vins de finca qualificada des del punt de vista del celler i del paisatge, del territori. I abans d'acabar, tornem la mirada a l'Incavi per entendre què representen aquests nous reconeixements en el conjunt del sector. Joan, què porten els vins de finca qualificada al relat del vi català? Quin paper han de jugar en aquest futur del sector vitivinícola català?
Bé, per nosaltres creiem que han de portar una explicació del territori, una explicació dels diferents paisatges, dels diferents espais, i han de donar profunditat i complexitat al relat. No estem fent un producte purament de consum, sinó que, a més, estem intentant parlar de manteniment d'un paisatge, de manteniment d'un medi ambient, de manteniment d'una activitat econòmica, i, per tant, esperem que aquest reconeixement serveixi també per això.
A l'oient, que ens està escoltant, perquè com li argumentem perquè s'ha de fixar en un vi de finca qualificada perquè tenen aquest plus? És molt subjectiu, no?
Sí, cadascú té les seves raons, però gaudir d'un producte fet amb aquestes condicions, amb aquesta autoexigència, amb aquest carinyo, si volem inclús afegir, jo crec que es nota. Que es nota a la copa, es nota amb el... I s'acabarà notant inclús amb la conversa. Quan s'estàs sopant
també,
o dinant, segur que també millora.
Acabem aquesta secció, la primera d'aquest 2026, tot fent una ullada a l'agenda, Marta, perquè tenim a tocar una cita importantíssima pel sector.
Sí, sí, l'agenda està marcada clarament per la Barcelona Wine Week, que se celebra la setmana que ve, en concret de dilluns a dimecres, del dia 2 al dia 4. Hi haurà una àmplia representació de cellers del país, de totes les denominacions d'origen, i l'Incavi també comptarem amb un stand propi, conjunt amb Prodeca, amb què es podran degustar referències de totes les DOs. I, a més, el dia 3, el dimarts, organitzem una jornada centrada en el valor de l'enoturisme, a la que esteu tots convidats el dia 3 al matí.
Recorda'ns les dates i l'espai.
Barcelona Wine Week, del 2 al 4 de febrer, i la jornada serà el dia 3, el dimarts, a l'espai Workshop.
Moltes gràcies a la Marta Carbó, a la Bet Palaí i al Joan Elorduy per haver-nos acompanyat avui reivindicant i explicant, sobretot explicant millor, aquests vins de finca qualificada. Un plaer, fins aviat. Adéu-siau.
Gràcies.
Mig minut i arribem a la desconnexió, aquests dos minuts de publicitat abans del butlletí de notícies de les 11. I a les 11:06 ens retrobem de nou a l'antena del Penedès en xarxa amb el Víctor Gutiérrez, que ens vol recomanar un joc, Mice and Mystics. Tants cops abans ens ha fet baixar el cap. Quantes lliçons ens ha donat la història. És el moment de recordar.